Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Alpena.
L'existència de l'òpera barroca francesa li deu molt a un personatge ambiciós, intrigant i tirànic, força odiat pels seus contemporanis. El seu nom era Jean-Baptiste Lully. Va assolir l'èxit de manera meteòrica, per mitjans poc nets, gràcies a la relació privilegiada amb la cort de Lluís XIV. Però, com passen tants grans artistes, el que ens ha arribat avui és l'obra, la música que va compondre per ballets, òperes i peces religioses. El paisatge sonor aixecat per Lully seria comparable a l'arquitectura d'un dels palaus pels quals es va saber moure amb força habilitat. Jean-Baptiste Lully es deia en realitat Giovanni Battista Lully i va néixer a Florència el 1632, però ben aviat va ser adoptat per França. Paradoxalment, seria un florentí qui aconseguiria frenar l'hegemonia italiana en el gènere de l'òpera. Però abans de fer-se famós per posar música a la tragèdia, Lully ja era reconegut pels ballets i les comèdies. De fet, entre 1663 i 1671, el compositor va esdevenir col·laborador musical estable de l'autor teatral francès per excel·lència, Molière. De la unió creativa de tots dos en va sorgir l'anomenat Comédie Ballet. Van seguir treballant junts fins que la petulància de Lully va provocar que fos avorrit fins i tot pels seus amics. Convertit en el rei absolut de l'escena francesa, l'home que dictava els gustos imperants va posar les bases de l'òpera francesa de l'època en només 13 anys, a través de les tragèdies líriques, des de Camille Hermione, de 1673, fins, sobretot, Armide, de 1686. Sense ell, una forma musical tan profundament italiana potser no hauria arrelat a la França d'aleshores. La mort li va arribar d'una manera absurda, gairebé com una combinació de la tragèdia i la comèdia que va conrear al llarg de la seva carrera. El 8 de gener de 1687, mentre dirigia un Tedeum, que havia de celebrar una recuperació de salut del rei, es va donar un cop al peu amb el bastó que feia de batuta i es va obrir una ferida que es va gangrenar i que dos mesos més tard acabaria amb la seva vida. Sempre nosaltres ens acompanya no Jean-Baptiste Lully, que sí que ens acompanya musicalment, sinó el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, bon dia.
Lully és l'època de Lluís XIV, per tant, és potser una de les èpoques més importants de la història de França.
Bé, en aquell moment a França no hi ha cap país que li discuteixi la seva hegemonia. L'imperi espanyol està en decadència, és notori.
Això és finals del 17, principis del 18,
una barreja. Principis del 18. Anglaterra encara no té aquesta hegemonia que tindrà, encara no, de totes les colònies, de tot el que es tenen, no ha arribat amb el seu màxim esplendor o a la consolidació. I França té, té una extensió extraordinària que va de dalt de tot de Flandes fins a... absolutament, a més tenint en compte al sud d'Europa, tenint en compte que a més encara tindrà la força d'imposar algun dels seus, els Borbons, algun dels seus descendents. No solament això, sinó que a més el poder de la noblesa ha baixat moltíssim i molt del poder de la noblesa ara està... Ja no és un prim o un interpares que és de l'època medieval, no el primer entre iguals. No, ara tots els nobles depenen del monarca.
És absolutisme del tot, absolut.
Però absolutisme i que tot està al servei del rei, tot. Està al servei del rei des de l'Església, està al servei del rei els nobles i les nobles per tots els seus desitjos i voluntats, i està al servei del rei tota la societat. És per això de que, el que has dit molt bé, no? De que Lili si es movia amb habilitats per aquests palaus. Bueno, aquests palaus és la magnificència màxima per Salles.
Lluís XIV és qui crea Versalles.
Crea un món amb el qual, amb aquest món, ell, doncs, des d'aquí regirà tot el món, diguem, que ell tenia la seva visió, la seva perspicàcia, i entre els quals, dins d'aquest món, lògicament, el que alimenta l'esperit, la música, el teatre, la dansa, i entre aquests, doncs, l'òpera.
Hem de pensar una cosa que impacta molt, que França venia d'una època terrorífica.
Terrorífica.
Sí. Venia de molts anys de guerres internes, s'arrossegaven guerres sobretot de religió, que ja arrencaven del segle anterior, vull dir que déu-n'hi-do, epidèmies brutals, havia hagut una certa revolució tecnològica i feia que la demografia francesa s'hagués disparat, però al mateix temps una ciutat molt trencada, no?
Molt desigual, i aquesta aquesta societat molt desigual, doncs amb aquesta centralització absoluta que Lluís XIV imposa i utilitzar moltíssim la força de les armes i imposar-se perquè no té enemic, això és el que li dona, diguem,
d'aquí aquesta... el record tan bo, malgrat que òbviament va ser un tirà, no es pot dir d'altra manera, que té la ciutat francesa Lluís XIV.
Clar, perquè és la magnificència, diguem, més brillant amb or i amb daurats de la història de França. Ara, si ho mirem en profunditat, les desigualtats i els abusos són extraordinaris, però clar, diguem, el que queda, que és l'Estat, això surava d'una forma, diguem, inenfonsable.
Qui ens acompanyarà també de manera magnificent, estic convençut, és el doctor Marc Heilbron, que ja vam tenir la sort de tenir aquí amb nosaltres a l'Enguàrdia, és el cap del Departament d'Estudis Culturals i Musicals de l'ESMUC. Moltíssimes gràcies, doctor Heilbron, per ser avui un altre cop aquí amb nosaltres.
Hola, encantat de tornar-hi, o sigui, i més per parlar d'un compositor com Lully, que dona bastant de si.
Sí, i tant. Lully, com tothom, és fruit de la... és sempre un fill de la seva època, vull dir, això, no ens escapem ningú d'aquesta separació, però potser Lully és especialment fill de la seva època, és molt representatiu del que representa a aquell moment. Com s'ho fa per ser tan... La música que fa ell, a part d'això, també és molt representativa, juntament amb Rameau. Són els dos grans compositors que fan que fixem, quan pensem en Lluís XIV, això, sentim aquesta música. Què és el que feia Lully tan especial?
Bé, Lully va entendre molt bé aquesta estructura social i econòmica i va aportar al rei aquella part que ell li pertocava. O sigui, hi havia clarament una voluntat d'ordenació de tot, de les estructures socials, de l'arquitectura, etc., de l'Estat. I aquest Estat, igual que té una representació física del poder, per exemple, en els palaus, tenia una representació, o havia de tenir una representació sonora, i aquesta representació sonora Lully aporta el material, podríem dir, per crear aquesta imatge sonora de Lluís XIV i, a més, en elements que formaven part del dia a dia de la cort, no? Primer d'ells, el ballet. Quan parlàvem abans de com estava tot d'ordenat, el ballet era un element essencial d'aquesta ordenació social. A través del ballet, de la dansa a la cort, en qualsevol festa, o de les representacions de ballet que s'hi feien, el rei es representava en el seu poder. La imatge del rei sol que tenim és aquella que surt en tots els manuals d'història, ve justament de la seva presència en un ballet ballant com la figura d'Apolo.
O sigui, el rei ballava,
i el rei ballava... autorrepresentant-se com Apolo, llavors com Apolo, amb tot el som.
Devia ser un rei jove, m'imagino, no?, per ballar d'aquesta manera.
Sí, efectivament, quan deixa de ballar és quan comença l'òpera, o sigui, la primera part de la vida...
Tota la lògica, sí.
La primera part de la vida de Lully està molt marcada pel ballet, perquè el rei li entusiasmava ballar, i aquella pel·lícula Le Roi Danse, que té un plasma molt bé.
Sí, i després, està molt bé aquella pel·lícula.
Sí, la veritat és que està molt bé. I després, quan el rei deixa de ballar, doncs troba que l'òpera serà un altre element molt important a la configuració d'aquesta imatge que ell vol transmetre a tots els súbdits, i no només dins del país, sinó també a la imatge que vol transmetre arreu d'Europa. Llavors, Lully això ho entén molt bé i sap el que ha de donar-li al rei. Hi ha una cosa en la qual sí que jo diria que és un personatge excepcional, bueno, moltes és excepcional, però dins d'aquest encaix, El que sorprèn molt és que això ho faci una persona que ve de tan avall. Perquè, clar, l'ascens social en l'antic règim era molt més difícil del que és avui en dia. I, per contra, Lili és la demostració...
Però Lili és un immigrat.
Exacte, exactament. És una persona immigrada que ve amb una posició molt secundària i que arriba a assolir...
Ell ha escut a Itàlia, és italià, per tant, tota la seva vida arrossegarà el mal accent francès, això se li acusarà sempre.
Exactament, I per contra, aconsegueix aquest ascens social que era tan difícil a l'època, no? En aquest sentit, era una figura admirable, el que passa és que, esclar, tots aquests ascensos de poder moltes vegades impliquen donar molts cops i està claríssim
que... I trepitjar molts peus.
Sí. Moltes vegades aquests ascensos socials la gent els aconsegueix malgrat tot. L'honestetat, la deshonestetat, la indignitat, l'enveja, tot.
Sí, honor i deshonor, tot junt, per
però
pujar.
Però volen pujar a dalt de tot, i alguns ho aconsegueixen.
Sí, exactament, sí. Doncs jo crec que Lili és un d'aquests que ho va aconseguir. Clar, molts altres no ho aconsegueixen.
No. Base.
Clar, s'ha d'entendre també com era l'estructura, que no és una estructura que ara ens resulti tan estranya, de la cort del rei Sol, on tot es centrava, tal com explicaves tu al principi, però fins i tot amb les coses més quotidianes, amb allò que volia o deixava de voler el rei, i per tant apropar-se al rei, apropar-se al Sol, que ell mateix s'havia autonomenat així, era apropar-se al Sol que més escalfa, i era claríssim. Quan més a prop estaves del rei, més possibilitats tenies de reixir i al mateix temps de caure estrepitosament si les coses no rutllaven com desitjava el monarca. Lulí com ho aconsegueix? Perquè ell té la formació musical a Itàlia o ja arriba a França?
Té una formació musical bastant obscura, en el sentit de que potser ja sabia una mica de música quan va venir a França, però no va formar-se amb grans músics de l'època. El que passa és que devia ser, primer, una persona molt intel·ligent, molt llesta, i tenia aquesta habilitat també de ballar. Clar, el motiu
pel
qual...
O sigui, ell era ballarí, llavors.
Ell també,
clar, només composava per
ballar. Ell també ballava. Llavors, el fet de trobar-se amb el rei, amb aquesta... El rei era un entusiasta del ballet, i com us deia abans, el ballet, abans fins i tot de Lili, ja era un element molt important de la cort. Clar, això el converteix en una figura privilegiada automàticament, no? Perquè té la música, però té també la dansa, i això és el que
li entusiasma. I la coreografia, m'imagino, que podia dirigir el rei, per entendre's.
De fet, les coreografies...
El conjunt de les arts, sí.
Les coreografies, una de les coses interessants també d'aquesta època és que la podem estudiar bastant bé, perquè arrel dels ballets de Lili es va inventar un sistema coreogràfic específic per conservar les danses i les passes d'aquestes danses, que això crec que és una demostració d'una certa consciència de que estan fent alguna cosa que ha de ser modèlica, no? I com cal que sigui modèlica, cal conservar-la també per escrit, perquè naturalment no tenien ni YouTubes ni coses per demostrar com ballaven. Llavors, hi ha totes unes grafies molt, molt curioses. Jo fa molts anys vaig dirigir un TFM amb una
treball
de final de màster.
Molts oients, no, això, sí, aquesta terminologia absolutament marciana de la universitat no l'acaben de...
Exactament. Doncs,
terminologia del cap de departament de l'Escola de Música de Catalunya.
Exacte.
Això mateix,
no,
però
administrativa.
És que hem dit SMUC i ha molta gent...
És veritat. Mira, ben fet.
Doncs un alumne que justament estava en aquesta banda de la música antiga i la musicologia, que es diu Laura Sintes, va estar estudiant tot aquest tema, perquè era una apassionada també de la dansa i d'aquesta època, i és increïble com hem conservat perfectament una gavota, un tal, qualsevol d'aquestes danses transcrites, a vegades posteriorment amb ell, a la vida de Lili, però amb la consciència que allò que havíem viscut era una cosa que valia la pena tenir sempre present, no? Clar, és per això que s'apropa tant la figura del rei a la figura del compositor.
Però fins ara el que hem dit és que s'apropa i sembla que pels seus valors artístics, però sembla que Lully també tenia, diguéssim, habilitats que s'allunyaven de l'art, o era una altra mena d'art, en tot cas.
Bueno, el que està clar és que ell veia la possibilitat de negoci on altres no hi veien, per exemple, tenia intuïció cap a on anirien les coses. El fet, per exemple, de quedar-se amb aquesta patent per fer les òperes, el privilegi reial per fer les òperes, ell va veure que hi havia uns francesos que no s'havien sortit gaire bé i va dir, això ho compro i faig que el rei em doni a mi tots els poders per ser l'únic compositor que pugui fer òperes, que això també és molt fort.
Clar, o sigui,
jo crec que és una manera... La biografia de Lili, l'obra de Lili, és una manera molt gràfica o molt, molt sonora d'entendre l'antic règim, perquè ell tenia el privilegi de fer òperes i ningú més a França podia fer òperes.
El sistema de patents, recordem que Marconi, per exemple, amb el tema de la ràdio, o Thomas Alva Edison, en molts altres casos, gràcies a les patents, durant bastants anys, tenien drets absolutament absurds. O sigui, Marconi, per exemple, teòricament als Estats Units podia cobrar de qualsevol persona que fes un sistema de transmissió de veu. I, esclar, això és tremendo. Vull dir que no, és parar la investigació sempre. Doncs, doncs suposo que això, Lili va fer el mateix amb l'òpera.
Lili va fer el mateix. O sigui, la millor manera d'apartar la competència a l'antic règim és tenir un privilegi reial. I si el privilegi diu que els altres no poden fer òperes si no és amb el seu propi, amb el permís del propi Lili, doncs no hi ha res. I ell intuïa també la capacitat de negoci, no? Perquè... allò que diuen ara, que jo personalment no soc gaire partidari, però això que està molt de moda de la col·laboració público-privada, sabeu aquestes coses?
Sí.
Ja era el que feia ell. O sigui, ell el que feia era fer els espectacles a la cort, i això li suposava un gran estalvi al rei, però després aquest espectacle portar-lo a la ciutat de París i fer pagar l'entrada. Llavors...
Allò, jo ho he vist al rei i al rei li ha agradat molt, eh?
Exactament. Compte que això... Llavors tothom havia d'anar a veure allò que al rei li havia agradat tant, no? I d'això se'n beneficiava. I clar, per tant, tenia molt ben pensat el negoci, també, i va ser molt hàbil. Molt, molt controlador, perquè controlava pràcticament tots els aspectes de la vida musical de la cort, però a la vegada molt intuïtiu. Això s'ha de reconèixer, molt sumament intuïtiu.
A més, tenia una característica que en l'època xocava especialment, que era bisexual, almenys pel que sabem. Això, clar, amb una cort, i sobretot amb un pensament cristià molt radical, com hi havia... Recordem que el rei de França era el rei cristianíssim.
Sí, sí.
És a dir, que no...
El gran defensor del Vaticà.
Clar, sí, les relacions entre els estats pontificis i França ja des de començament de la baixa edat mitjana eren, inclús abans, amb Carlemany, eren absolutament radicalment junts, no se separaven. No és casualitat que els reis francesos eren ungits teòricament amb l'oli que va utilitzar Maria Magdalena per ungir el front de Jesús. I això feia que tingués una relació directa, en aquella època es pensava, entre la monarquia francesa i l'Església Catòlica. Un homosexual o un bisexual amb aquestes característiques no sembla que fos molt positiu per a la seva carrera.
Bueno, jo penso que si hagués estat una altra religió potser no hagués estat igual, però la religió catòlica té aquesta virtut del perdó, que fa que a vegades, també jo crec que a la cort romana trobaríem infinitat d'exemples de saber mirar cap a una altra banda quan
pertoca.
Fins que el rei, ja de gran, adopta una posició més conservadora. I sobretot, el que jo crec que també és molt important en un context catòlic i de cort, és el fet que no se'n parli, o que no se'n parli excessivament. Sí. Quan la cosa ja arriba a ser...
Quan el cercle és petit, doncs mira...
Quan ja és de domini públic, això li va
dels
suposar...
Dels pecats del Piu, mostro senyor se n'enriu, no?, que diuen els valencians, doncs això.
Això al final va tenir un cost, realment, per dir-li, perquè va perdre una mica el favor del rei.
I hem d'entendre que fins a època molt, molt contemporània, molt recent, no hi ha hagut aquesta actitud d'acceptar les persones amb la seva... determinada opció...
Sí, sí,
sexual, simplement. Clar, en l'època això devia... Recordem que els últims morts per la Inquisició espanyola són homosexuals cremats. Vull dir que... I això estem parlant ja del segle XVIII,
Sí, a la plaça Major de Madrid.
Sí, sí, per això dic que no era una cosa menor, aquest tipus de qüestions. A part de la seva opció sexual... Lully no era estimat, perquè això era clarament una manera de no estimar-lo, per moltes altres raons, entre altres perquè havia pujat des de baix de tot. Com el va acollir la cort de Lluís XIV?
Jo crec que malament. O sigui, hi ha aquella pel·lícula que, no, si no recordo malament, perquè fa molts anys que la vaig veure, la del Patrice Lecomte, que és aquella del Ridicule,
sí.
Que si no recordo malament, és Lluís XV, no? Però aquell ambient
sí,
de corda
ja ser... Jo també fa molts anys que la vaig veure.
15 o 16. Però aquell ambient de cor devia ser una cosa opressiva a tope, i fer el ridícul a la cor devia ser allò, caure en desgràcia devia ser al màxim. El que passa és que, clar, ell comptava amb l'As, que era el favor del rei, i com tenia el favor del rei, tots els altres que podien fer-li ombra, ell aconseguia apartar-los. I en això també va ser molt hàbil, no? Abans que citaves Molière, clar, ell era conscient que per fer les òperes, l'òpera, nosaltres diem l'òpera de Verdi, no diem l'òpera de Francesco Maria Piave, qui és el llibretista, no ens
clar,
importa.
Clar, el llibretista...
I allò, clar, en l'òpera, el compositor ha de tenir una veu cantant, mai millor dit, no? I clar, ell va dir, no, aquí són massa... Dos galls en el mateix galliner, no pot ser. Llavors va aconseguir desfer-se'n de Molière, i per això va triar Quinó, un literat relativament menor en el context de l'època, per fer el text de la seva sèrie. Però ell tenia disponibles els millors dramaturgs de França, però s'assegurava també de que aquells que col·laboressin amb ell no li fessin cap mena d'ombra. No, en aquest sentit no es pot negar una habilitat increïble i única.
El 1661, el mateix any que va rebre la carta de naturalització que el va convertir oficialment en francès, Jean-Baptiste Lully col·laborava per primera vegada amb Jean-Baptiste Poquelin, Molière, en la composició del ballet comèdie Les Fâchés, Els Inoportuns. En els anys que van treballar junts, fins al 1671, juntament amb el coreògraf Charles de Beauchamp, van desenvolupar una combinació única d'escenes ballades i escenes cantades, que es van anomenar les comèdies ballet.
Monsieur Lully, fa un temps que vos i jo ens coneixem i sabeu ben bé el meu objectiu. Cal fondre la dansa i la comèdia sense grans ruptures. Només així podem aspirar a aconseguir un espectacle més complet, sense perdre la continuïtat del fil argumental, és clar.
Monsieur Poquelin.
Digueu-me Molière, si no us fa res. Ho prefereixo.
Com vos preferiu. Molière, doncs, com a bon coneixedor que em considero del ballet de cour, comparteixo el vostre interès... No us podeu pas queixar. La partitura que he compost per al burgès gentilhome és un dels meus millors treballs.
Certament, mestre Lully. Cada dia us mostreu més orgullós del vostre geni. D'una manera, fins i tot, una mica enervant, diria.
Au, vinga. Que bé que us serviu del meu talent i les meves connexions amb la cort. Vam poder resistir fins i tot les crítiques dels que van carregar contra nosaltres quan vam estrenar Els Inoportuns. No s'adonaven que Els Inoportuns eren ells.
Sí que teniu raó en una cosa. Aquesta partitura vostra és extraordinària. Estic segur que la quarta entrée serà un èxit.
Si és que el món, penso, no em mereix. O potser és que el meu talent no és d'aquest món, aneu a saber. Què me'n dieu de la peça, delicadíssima em sembla, que he compost amb els versos en llengua castellana?
Ho referiu a Sé que me muero. És una peça bonica, sí.
Bonica? Bonica no. Excelsa. Ai, Molière, ja cal que doneu gràcies al cel cada dia per haver-me trobat.
Ai, Lili, del que dono gràcies a Déu és de la paciència que m'ha donat per tractar amb vos.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí amb Marc Elbron i amb Josep Maria Soler i Sabater parlant de Lully, un dels grans, potser el més gran, tot és discutible, compositor de l'òpera francesa barroca, el contemporani de Lluís XIV. Contemporani de Lluís XIV, però contemporani de Molière, també, pel que hem comentat i pel que acabem de sentir. Com es va generar la relació? Molière també tenia aquesta relació privilegiada amb el rei sol, amb Lluís XIV?
Sí, crec que sí. Jo no soc un gran especialista en l'obra de Molière, però evidentment eren, jo crec que eren peces de tot aquest paisatge, he dit paisatge sonor abans, hem comentat, jo diria paisatge artístic, en què tot, cadascú d'ells complia un paper fonamental. I Molière era un dels grandíssims comediògrafs. A més, en aquestes comedi-ballet entren en un tipus de repertori, i allò de com era, superintendent dels plaers del rei, que és una cosa que trobo meravellós.
Aquest càrrec el vull jo, quan sigui gran, allò...
Llavors, hi havia...
Era més hedonista que només plaers. Això hem de ser justos. Sí, no, però... no vol dir que no els exercís els plaers, però era més hedonisme.
Clar, llavors, en aquest context, no és que Molière fos ell, el superintendent, però en aquest context de festes que s'organitzaven en què tots els elements, els menjars... els ballets, tot.
El joc, les cartes,
els decorats, les arts suntuàries, tot.
Tot tenia a veure amb aquesta representació, no? I clar, Molière aportava, perquè encara avui en dia el Burgès Sentil, home, és una obra teatral
que està molt bé, es pot veure i rius molt.
Perfectament, exactament. I clar, llavors s'integraven perfectament.
Clar, això que hem sentit al principi, que era la marxa de la cerimònia dels turcs, forma part d'aquesta comèdia.
Sí, és una de les peces més conegudes de Lully, que l'escoltem sempre amb aquest to, sí, com hem sentit avui, una mica allò grandiloquent, podríem dir, sí, encara que en el fons té un origen còmic, perquè estan rient del pobre Monsieur Jourdain, que és el burgès que vol ascendir socialment.
És que això Molière ho coneixia bé, eh?
Clar. Llavors, en el fons és una mica paròdic, no?, tot això, però és una marxa que jo crec que explica molt bé també l'estil de Lili, perquè l'estil de Lili, aquesta representació que dèiem, era un estil molt, molt clar, molt contundent, o sigui, molt... Molt evident, ell crea grans masses sonores per crear aquesta representació.
S'ha de dir també que jo he vist dos llocs a França on es van fer representacions de Molière. Una on es va estrenar el Burgès Gentilhome a Fontenay-sur-Bois, que és a prop ja de la Rochelle, és un castell magnífic, i òbviament va actuar Lully allà, no? I, esclar, i un altre a Chambord, el castell de Chambord a la Lorena, on no és el Burgès Gentilhome, altres obres de Molière. El que és l'escenari, per entendre'ns, són 3 metres de fons i no gaire aixecat en respecte on està assegut. Per tant, fer allà qualsevol cosa, entre altres un ballet, sembla francament complicat. S'ha de tenir molta habilitat, no només per moure personatges, sinó per moure coreografies. Allò sembla impossible amb els conceptes actuals.
Sí, bueno, també és un tipus de coreografia i de ballet diferent. Nosaltres estem acostumats, diria gairebé, al ballet acrobàtic, permeteu-me el terme, sí, aquests de Tchaikovsky, en què dius, ostres, ballen uns ballarins professionals.
Sí, amb uns moviments dificilíssims.
Els amants del ballet clàssic estan molt contents de que acabes de dir això, de ballet acrobàtic.
No, però vull dir en el sentit que realment, o sigui, és que hi ha un exercici físic enorme.
Sí, sí, sí.
El ballet, a l'època de Lluís XIV, era una cosa molt més ponderada, anem a dir, no? O sigui, no tan física, efectivament.
Molt més d'elegància, de moviments,
exactament, no? Exactament,
no?
Llavors...
La sinuositat, sí.
I la comedi-ballet, precisament, no pretén tampoc aquesta grandiloquència, sinó que és comèdia, i el ballet, això sí, havia d'estar present a qualsevol cosa de la cort. O sigui, tant si feien ballets exclusivament, com si feien festes, com si feien les comèdies, com també a les òperes, també dins de les òperes hi ha ballets.
O sigui, sí,
el ballet
era l'òpera francesa, un continu. Sí.
Clar, era un continu, i això és el que també podíem parlar. Això és una cosa que Lully ens ha llegat, no? Perquè encara en el segle XIX, sí, quan Wagner se'n va a París a fer el Tannhäuser, li diuen, aquí a l'Acadèmia Royal de Music no hi ha òpera, sinó hi ha ballet, O sigui, ha de posar un ballet.
Al principi del tercer acte.
Del primer acte. Del primer acte, i posa la bacanal.
Però després tothom es va acostumar, recordem Carmen, de Bizet, sí, on hi ha un ballet que dius, què fa aquí enmig un ballet? Perquè realment no cal, diguéssim. I sí, ha de muntar una mena de festa, sí, sí, on hi va el pobre per muntar per aquell ball que d'això, o la Traviata, també. Sí, que també surt un ballet entre allí enmig amb el pobre Alfredo desolat.
No era la idea de l'art complet.
Sí,
la declamació, la música, el teatre, la representació, i era tot.
Sí, però molts compositors italians arribaven a França i no tenien més remei per no dir una altra paraula més gruixuda, que posar-hi un ballet allà enmig, on te'l poso, no? Sí. Doncs...
Era una obligació que venia de l'època de Lili. Lili crea algunes concepcions dramatúrgiques i musicals que, encara que canviïn els estils, es mantenen en la història de França. I els francesos, que a més són tan normatius, podríem dir, doncs una d'aquestes era fer, a l'òpera s'havia de fer un ballet. I, per tant, realment va influir moltíssim. O sigui, el seu model de composició i la seva concepció del teatre va influir moltíssim, perquè també, i perdona, igual m'estic enrotllant molt.
No, estem encantats de sentir-ho, eh?
Saps, el que ell intueix molt bé com ha de ser una òpera francesa per agradar als francesos. Això crec que és un mèrit increïble.
Pensar en el públic no és habitual en aquella
època. Perquè, clar, l'òpera Itàlia, per exemple, l'òpera Itàlia tenia castrats. El racionalisme francès, això dels castrats...
No.
O sigui, hi ha un pensament cartesià.
Home, el racionalisme és racionalisme, i això no és natural.
Exactament.
Un home castrat que tingui veu aguda...
Castrat de nen, perquè mantingui la veu aguda al màxim possible.
No lliga amb la raó.
Clar, hi ha un tal senyor de Saint-Evremond, que té una sèrie de llibres filosòfics, un d'ells sobre l'òpera, i diu, clar, això de que el general canti als soldats, diu, això no és real, tampoc. Llavors, Lili se n'adona de que l'òpera a França ha de tenir altres característiques. Perquè, a més, a Itàlia hi ha també grans dramaturgs, però a Itàlia hi ha molt la comèdia de l'arte, moltes coses d'aquestes. Però a França hi havia la competència de l'òpera amb teatre en vers, el teatre de Corneille, de Racine, de Molière, que realment allò es cuidaven de la paraula fins a l'últimíssim detall.
L'accent, la pausa,
I ell...
Que és aquest teatre que ara costa d'empassar, diguéssim.
Exacte, però ell entén la combinació de les dues coses. Diu, no, jo faré òperes amb música, però tindran aquest accent, tindran aquests recitatius grandiloquents, tindran aquesta claretat de la pronunciació, tindran ballet, I, per tant, entén molt bé com ha de produir-se. I tindrà l'espectacularitat, perquè això sí, també buscava escenografies increïbles.
L'any 1672, després de nomenar-lo director de l'Acadèmia Reial de Música, la futura òpera de París, el rei Sol li concedeix a Lully una patent abusiva que gairebé li atorgava el monopoli sobre l'òpera francesa. Aquest privilegi va precipitar la ruptura del compositor amb el col·laborador estret de molts anys, l'actor i dramaturg Molière. Lluís XIV deixava l'escena lírica del regne en mans de Lully.
Informats de la intel·ligència i dels grans coneixements que ha adquirit en la música el nostre estimat i benamat Jean-Baptiste Lully, que diàriament ens ha donat i ens dona tantes proves agradables que ell es troba al nostre servei i que per això hem honorat amb el càrrec de superintendent i compositor de la música de la nostra cambra, li permetem i li concedim, amb la present carta signada del nostre punt, instituir una Acadèmia Reial de Música a la nostra ciutat de París, que estarà composada pel número de persones que ell cregui convenientment i que escollirem i registrarem sobre les bases de les referències que ell ens donarà per fer representacions en presència nostra, quan així ens plagui, de drames musicals compostos tant de versos francesos com en altres llengües, a semblança de les acadèmies d'Itàlia. I el senyor Lully podrà gaudir d'això per tota la vida, i després d'ell, el seu fill, que assumirà hereditàriament dit càrrec de superintendent de la nostra música, amb facultat d'associar-se a qui li sembli oportú per a la institució de l'acadèmia ja mencionada. I per indemnitzar-lo de les grans despeses en què haurà d'incórrer per les mencionades representacions tant a causa del teatre, de les màquines, de les escenes i del vestuari, com de les altres coses necessàries, li concedim fer en públic tots els drames que compongui, inclosos aquells que siguin representats en presència nostra, sense ser necessari que per a l'execució de dits drames se serveixi de músics que es trobin en la nostra dependència. com també requerir aquelles sumes que consideri oportunes, i de col·locar guàrdies o altres oficials en els ingressos, als llocs on es faran dites representacions, fent al mateix temps prohibició expressa a qualsevol personal de qualsevol qualitat i condició, inclosos els oficials de la nostra cort, d'accedir sense pagar, com també prohibint a qui sigui de fer cantar qualsevol drama íntegrament amb música, tant en francès com en altres llengües, sense el consentiment escrit del senyor Lully, amb el risc d'una multa de 10.000 lires i de la confiscació del teatre, màquines, escenes, vestits i altres coses a benefici nostre per un terç. Un terç per a l'Hospici General i un terç per al senyor Lully, el qual també podrà crear escoles privades de música a la nostra ciutat de París i allà on ell ho consideri necessari per al bé i el benefici de dita Acadèmia Reial. I ja que nosaltres les instituïm seguint el model de les d'Itàlia, on els gentilhomes canten públicament música sense apartar-se de les conveniències nobiliàries, volem i disposem que qualsevol gentilhome i dama noble pot cantar els mencionats drames i espectacles de la nostra Acadèmia Reials sense perjudici del títol de noblesa i dels seus privilegis, càrrecs, dret i immunitat.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Caram, abusiu, déu-n'hi-do, eh? Perquè pràcticament posa multes i tot passarà per Lully, Lully és meravellós. La relació entre Lluís XIV i Lully veig que es va mantenir anys amb una molt, molt fluida, perquè permetre que un dels seus súbdits, en definitiva, tingués aquesta possibilitat d'enriquir-se i de controlar una àrea que ell estava especialment interessat, és que hi tenia una confiança del tot plena.
Sí, sí, una confiança absoluta. És un document, a mi em fa molta gràcia aquest privilegi, perquè, clar, a vegades no tenim ocasió de llegir tots els dies aquests privilegis, però, clar, per començar aquest plural mai estàtic, quan parlen nosaltres, sí, quan ens hem adonat, i clar, fa, que allò és la representació pura.
Que és jo, m'he
exactament, no, clar. Clar, el plural és jo, és sí. jo, i que llavors té moltíssima gràcia, però, clar, surten elements molt clars, no? Aquesta, allò que comentava abans, de permetre que aquells espectacles que es feien a la cort es poguessin fer fora de la cort. Això li donava a Lili moltes possibilitats econòmiques i, com deia abans, li estalviava el rei també diners. I això va ser una gran troballa. Però, clar, eliminar radicalment la competència, perquè qualsevol persona que decidís fer una òpera a Itàlia, a França, doncs... li confiscaven tot,
clar,
li traien
desastre,
tot,
sí, sí.
El multaven, o sigui, i realment aquest privilegi va ser així, o sigui, sense l'autorització de Lili no es podia fer res en el terreny de l'òpera, i això és el que el fa també tan modern.
I el que permet, diguem, escapar-se d'aquest domini, diguem, monopolístic seu, que és l'Església, tot les cerimònies religioses que sortien de la... És això?
Sí, el Lili sí que tenia també control sobre les coses que es feien a l'entorn de la música religiosa, i ell també va fer música religiosa, però sí que és veritat que no tenia tanta... No hi posava tant temps, anem a dir,
tanta dedicació. Era un altre poder,
era
un altre,
exactament, era una altra autoritat, i de fet... l'Església va servir per refugiar-se a alguns dels possibles competidors. Per exemple, el famós Marc Antoine Charpentier, que tots el tenim present per aquell Tedeum que Eurovision l'ha convertit en el seu himne. Doncs Marc Antoine Charpentier es refugia, podríem dir, a la Santa Chapelle, allà, com a mestre de música, una mica fugint del poder de que tenia Lili a la cort. No? O
sigui que... Devia ser molt odiat per tots els compositors de França, eh? I, perquè, esclar,
sens
els
dubte.
Hi havia tallat les ales.
Home,
tant com va...
Clar, jo crec que, a més, a França hi ha aquest factor afegit del ser estranger, de, o sigui, clar, és allò, immigrant, italià...
Mal accent, ell sempre va dir...
Jo crec que això ho devien tolerar fatal, realment sí, sí. Fatal, perquè jo, la consciència de que aquest no és dels nostres,
sí.
Devia ser enorme. No, i clar,
i a part les que feia.
Encara
que fos els seus, també, déu-n'hi-do.
Deixa'l
córrer en aquest sentit. L'òpera a França, estem parlant en una època que anomenem barroca. Què és el que fa Lully perquè en soni barroc, en soni d'aquesta manera?
Bueno, ell crea, jo diria, hi ha un so barroc, aquest so contundent. Hi ha qui diu, a mi em sembla un pèl exagerat, però que ell gairebé és el creador de l'orquestra. O sigui, la consciència d'una institució permanent de músics que toquen a, justament amb aquell bastó, sí, o com sigui, però amb un ritme molt marcat. Ell tenia, ell dirigia diferents, hi havia els petits violins, la gran banda, i a vegades posaven la gran tequiri, quan tocaven tots, l'equiri eren els que tocaven els instruments de vent, que s'afegien també a l'orquestra de corda, no? Però tots ells tenien una consciència d'orquestra, no? I Lili això realment li dona un sentit, no? Evidentment que hi ha altres, també en les òperes italianes hi ha orquestres, però la sensació de grup estable i que té un impacte sonor de conjunt, no individual, no? I, com us deia abans, ell adopta convencions del teatre francès, com, per exemple, fer les òperes en cinc actes, que això també és una convenció que va estar present a l'òpera francesa fins als temps de Meyerbeer, també al segle XIX, no? Però la idea de saber compatibilitzar les dues coses, no? O sigui, i durant molt... Les àries són molt breus, per exemple, poc espai a l'ornamentació, perquè tampoc es trobava racional, que hi hagués molta, molta ornamentació.
Sí, i l'escenografia.
Ah, exacte. I
no té res a veure amb el bel canto de principis del XIX,
no,
és allò de... Sí.
No, al revés, sí, sí. Compensar la manca del bel canto...
Sí, sí, per, que encara falta, però sí, sí.
Del bel canto, amb, això sí, clar, si no, quan tu fas un recitatiu molt llarg, pot ser molt avorrit.
El recitatiu és aquells trossos que es toquen normalment en clavicordi de fons o arpa de vegades i que van parlant d'una manera, clar, relativament poètica.
Amb el baix continu...
Molt llargs, de vegades.
Ell feia uns baix continu més moguts, o sigui, amb més instruments, molt retòrics, però també suplia aquesta manca de bellesa vocal, per dir d'alguna manera, o... amb l'efecte sonor al Merveiller. O sigui, igual que ens sorprenia el Palau de Versalles, les escenografies, que també les feia un italià, el Carlo Vigarani, doncs eren realment significativament en el teatre on feia les òperes, quan no les feia a la cort, es deia la sala de màquines. I la sala de màquines, o sigui, tenia realment... Devia,
allò, pujaven i baixaven decorats.
Tots els bossets es van conservar, no? I es van quedar... I...
Sí, 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 tenim molts, molts, molts gravats de com van ser aquestes òperes i dibuixos, efectivament, de com eren aquestes màquines. I eren aparells realment molt complexos. O sigui, aparells molt complexos.
Sentit històric, això, eh?
No, i tant. I clar, això li donava allò que deien el Merveiller, no? O sigui, havia d'haver la sorpresa. I, per tant, ell tenia molt clar tots els aspectes que podien fer que l'òpera fos un èxit.
La relació entre Jean-Baptiste Lully i el rei Lluís XIV tenia un caràcter feudal, gairebé de vassallatge. Una mostra d'aquest vincle especial que unia el compositor amb el sobirà la tenim a la dedicatòria de l'última òpera que va compondre, Armide, estrenada el 1686. El text que precedeix a la partitura és tot un exemple de submissió i d'adulació. Era la resposta de Lully al rei, que no havia assistit a les representacions de l'òpera després que se sabés que el músic havia mantingut una relació amb un patge de la capella reial.
El rei. Senyor, de totes les tragèdies a les quals he posat música, heus aquí aquella en què el públic ha donat mostres d'estar més satisfet. És un espectacle que atrau multituds, i fins avui no n'havíem vist cap altre que hagués rebut més aplaudiments. No obstant, de totes les obres que he fet, és la que considero la menys afortunada, puix que encara no ha gaudit l'avantatge de ser representada davant vostra majestat. Per ordre vostre, senyor, m'he compromès a treballar amb cura i afany. ni tan sols un mal perillós pel qual hi ha estat sorprès ha estat capaç d'interrompre el treball. I el desig ardent que tenia de finalitzar en el termini de temps que desitjava vostra majestat m'ha fet oblidar el perill al qual hi ha estat exposat i m'ha esperonat més vivament que els més violents dolors que hagi patit. Però de què m'haurà servit, senyor, haver fet tots aquests esforços per oferir-vos aquests nous concerts? Vostra majestat no es troba en estat d'entendre'ls i no ha volgut prendre més plaer que el de fer-los servir per a l'entreteniment del poble. Les lloances de tot París no em són suficients. És només a vos, senyor, que jo vull consagrar totes les produccions del meu geni. No puc aspirar un preu menor que la glòria d'aplaure-us. I sense l'aprovació de vostra majestat, no compta per res la de la resta del món. Permeteu-me, senyor, que per la impaciència que sento d'oferir-vos aquesta òpera, us la presenti sobre el paper, mentre esperem que em sigui permís de poder fer-vos-la veure al teatre. I que aquesta ocasió em serveixi per renovar la meva declaració de servir-vos tota la meva vida amb un zel ardent i el més profund respecte. El més humil, més obedient i més fidel servidor i súbdit, Lully.
En guàrdia.
Doctor Hilbron, acabem de sentir aquesta dedicatòria que és llepa. No sé com dir-ho, no? És allò... Sí, és molt... també és un text de l'època, això s'ha d'entendre, que aquest tipus de discursos no eren inhabitual. Ara una cosa d'aquesta resultaria extemporània del tot, mai millor dit. Però en aquell moment també eren més habituals, també s'ha d'entendre. Sí. Però se'n va sortir perquè estem veient que Lluís XIV estava començant a allunyar, no allunyar-se de, sinó allunyar.
L'òpera, de fet, no la va arribar a veure. O sigui, això devia ser un cop tremendo per Lili. O sigui, que realment els últims anys, en aquest sentit, van ser una mica tristos. És veritat el que comentàveu. Clar, són, a nosaltres ens sembla al·lucinant aquest tipus de llenguatge. Era el convencional en general a l'època, no? Això de que al final el més obedient i humil servidor,
sí,
aquest, això ho feien servir
sí.
a molts llocs. El que passa és que en aquest cas es nota, jo diria, l'angoixa fins i tot, no? O sigui, darrere d'aquestes peticions i doncs, en el fons, el que hi ha és l'angoixa que ell sent de que el rei no mostri davant de tothom el favor de veure l'òpera.
De continuar sent el preferit.
Clar. Exactament. En el fons, o sigui, és, darrere d'això, ja, ell ho devia passar fatal perquè tota la seva vida havia viscut, podríem dir, aquesta ombra de poder, no? O sigui, que pobre, entre aquest... aquest final tan desgraciat que va tenir a la mort una mica absurda, podríem dir. I després el fet aquest d'aquesta última òpera que no veiés el rei, no sé, per ell devia suposar un cop realment molt, molt gran.
S'ha dit que en el regnat de Lluís XIV va canviar molt des del principi fins al final. Ell mor a 1715, si no recordo malament.
Va regnar molts anys.
Sí, molts anys. Però, a més, ell entra com un rei molt innovador, que vol imposar-se en l'època, després de molts problemes a França, aconsegueix estabilitzar el país d'una manera o una altra, però comencen a anar-se-li les coses de les mans a partir de mitjans del regnat. No sé si coincideix també amb aquest canvi d'actitud que li patiria.
Sí, evidentment, és el que... aquest mirar cap a una altra banda que havia fet el rei al principi amb tots aquests temes de la homosexualitat, que segur que eren coneguts, doncs al final ja no ho
tolera. No li perdona.
El rei adopta aquesta posició més catòlica i més conservadora i jo crec que també s'allunya una mica també d'aquesta necessitat al rei. Era molt innovador quan era jove, però volia mostrar aquesta innovació també a través de les obres, de l'art, etc. I després jo diria que es fa una figura més austera, no?, també.
Ha consolidat el poder i vol mostrar-ho en tots els seus aspectes.
Exactament.
Sí,
exactament.
I a més ha tingut molta ambició territorial a molts llocs i moltes guerres.
Sí,
i això...
sí. No, i algunes li van molt malament.
L'economia francesa...
Fa molt de mal, una mica com li passarà a Napoleó, salvant les distàncies, de que el que el derrota no és només els exèrcits enemics, sinó que la mateixa gent de França està farta de donar els seus fills a la mort. I amb Lluís XIV passa una cosa similar, en aquest sentit,
conflictes i
és
guerres
un moment molt diferent, eh? Vull dir que també s'han de salvar les distàncies, però...
Sí, sí, hi ha un... És un període, realment, o sigui, tot això té un costat molt fosc, anem a dir, no?
Sí, sí, sí.
Això és la cort, eh?
Tot això s'aguanta damunt de les espatlles de la població, i que tenen molt pes damunt.
Clar, clar, i a més, això passava tot arreu d'Europa, però en el cas de França jo crec que és particularment visible, i bueno, no és estrany que fos el lloc on molt temps després esdevindria la Revolució Francesa, no?
Perquè,
clar, Lili representava exactament tot el contrari, els valors contraris, als que vindrien després de la Revolució, no? Però malgrat tot, la seva influència va ser molt gran. Hi ha un detall que només també... Jo crec que l'època, recordeu, de Mitterrand,
sí,
que va ser una època de grandeur, també...
Sí, els anys 80.
I a més, que era com un penell d'on havia començat i on va acabar i on va passar.
Sí.
Però no és casual, crec jo, que coincideix amb el redescobriment de la música de Lili i del barroc francès. O sigui, sempre he pensat...
Un cert paral·lelisme.
Sí, que hi ha un cert paral·lelisme en la voluntat francesa de retrobar-se amb un passat
gloriós,
més o menys gloriós i grandiloquent. I clar, o sigui, els grans intèrprets de música antiga que redescobreixen i posen un altre cop a Lili a sobre dels escenaris, ho fan justament en aquests anys 80. I sempre he pensat que hi havia un paral·lelisme, perquè en el fons les músiques acaben representant alguna cosa i canvien de significat, però es ressignifiquen també a la nostra modernitat.
En els últims anys de la vida de Lully, li va fer ombra algun altre músic o va aconseguir mantenir la patent fins al final?
Sí, ell va aconseguir mantenir la patent, no va aconseguir, els fills no li van sortir una mica rana, podríem dir, un va morir molt jove, un altre va tenir problemes, perquè ell volia que això fos hereditari.
Que més continuessin.
Però... No, això no ho va aconseguir, i ja en èpoques posteriors hi haurà un altre gran compositor, que és Jean-Philippe Rameau, que es troba també amb uns altres problemes, perquè ja és una altra època posterior, però Rameau li dona una segona volta, podríem dir, aquest gènere que ells en deien tragèdia en músic, lo de tragèdia líric ho diem nosaltres, és el terme modern, però ells deien tragèdia en músic, i Rameau fa intervenir altres elements musicals també, jo diria, més agosarats, més vocalitat, però Rameau és el que aconsegueix sortir una mica de l'ombra de Lili. Ara, malgrat tot, també això és molt significatiu. En aquella època els espectacles eren normalment molt contemporanis, o sigui, mort el compositor, s'acaba la seva música.
I
Lili es va mantenir. En el repertori francès, encara que ell estigués mort, es seguien fent les seves òperes en el segle XVIII.
Doctor Marc Hillbrow, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos, a fer-nos aquests 5 cèntims de la vida de Lili i una mica de com funcionava la seva música i l'època. Moltes gràcies. Joana Maria Soler i Sabater, Lluís XIV pot generar per als catalans tota la ràbia del món, però... Però realment va ser un rei extraordinari. No sé si bo o dolent, però sí, extraordinari
sí,
segur.
Sí, però amb la reflexió que ha fet ell, que és de càrrega, de profunditat, allò de Lluís XIV i Mitterrand, m'ha portat a la idea de que França sempre reinventa.
Sí, ben cert. Això és l'enguàrdia.